Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el doctor Joan Galvany i amb la doctora Maribir Rodríguez.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que acabeu de sentir a les vostres llars procedent de l'emissora de Radio Falset, estem una vegada més i ja tancant temporada en el programa Fem Salut, un programa que, com sempre, dediquem al món de la salut perquè arribi a les vostres llars. I avui ho fem per parlar d'una cosa que fins ara, amb la colla d'anys que portem tractant temes de salut, no hem parlat. Potser és una cosa una mica més, no tant de malalties pròpiament, sinó una mica d'infraestructura, però parlem d'una infraestructura importantíssima a les nostres contrades, que va aparèixer aquí a la nostra zona i tots tenim accés des de fa 28 anys, i es tracta de l'hospital de referència que tenim en l'actualitat. Es tracta de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. I per fer-ho, hem convidat als nostres micròfons el que des de fa uns dies és el nou director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el doctor Galvany. Bon dia.
Hola, bon dia.
Si per situar una mica la infraestructura aquesta, l'hospital, volem donar veu i volem donar importància al fet de que atén a moltíssima gent. Entre les tres comarques crec que devem ser al voltant d'unes 30.000 persones, però una mica voldríem saber, conèixer els números, per exemple, dels darrers anys, que l'hospital va bellugant, una mica quanta gent atén, quin número d'ingressos pot tenir durant l'any.
Doncs mira, de fet, l'hospital, com molt bé has explicat, dona cobertura a la població de tres comarques, que són el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El número de la població d'aquestes tres comarques realment puja una mica més del que has dit tu, perquè està al voltant dels 42-43.000 habitants. Si bé és cert que una part del Priorat, la part nord del Priorat, té més tendència a tirar cap als centres del Camp de Tarragona, i possiblement hi ha algun poble de la Terra Alta, diguem, a l'extrem sud del territori, que també té tendència a anar a centres de Tortosa. Però la població de referència oscil·la al voltant dels 40.000 habitants, aproximadament. En quant al volum d'activitat que du a terme l'Hospital de Móra d'Ebre i que em preguntes, mira, et diria que durant el 2015, que és l'últim any que tenim, diguem, tancat, el número de visites, de consultes externes que va fer l'hospital són 67.745, de les quals són primeres visites, o sigui, el primer contacte que un pacient té amb una especialitat, van ser 23.428, o sigui, 67.000 total, de les quals 23.000 van ser una primera visita.
Per tant, voldria insistir també que no són totes les visites, perquè, pel coneixement que tinc, des de primària també, d'una manera una mica més virtual, a vegades hi ha contactes que no es fan pròpiament, diguéssim, físicament allà, però que faciliten pues la tasca conjunta. Clar, des de primària fins a hospital, i que hi hagi un contínuum assistencial.
Efectivament, la gran funció que duen a terme les consultes externes són de suport al metge d'atenció primària, als professionals d'atenció primària, i per aquest motiu, com molt bé dius, a banda de la visita presencial del pacient, que truca i demana hora de visita per una primera o bé per una segona visita, també l'hospital està en contacte permanent amb els professionals de l'atenció primària, i moltes vegades algun dubte, algun suport de l'especialista es du a terme amb altres mitjans que no comportin el desplaçament del malalt, com pot ser el correu electrònic o la simple trucada telefònica per consultar algun fet. Seguim amb
ingressos, per exemple, si tens les dades d'ingressos de l'any passat.
Mira, l'any passat l'hospital va fer un total de 3.040 ingressos, dels quals 2.062 van ser mèdics i 978 van ser quirúrgics. En total, 3.040. En aquests 3.040 s'hi haurien de afegir, en certa manera, el que nosaltres, els professionals, en diem la cirurgia major ambulatòria, que són intervencions quirúrgiques majors, vull dir, de quiròfan, que es fan en el quiròfan, però que no requereixen l'estada del malalt durant la nit a l'hospital. O sigui, el pacient, després de la intervenció, té unes hores de recuperació i abans de la nit doncs, ja se li dona l'alta degudament informat i que en els propers dies...
Exactament, diguéssim, per guaris del dolor que possiblement tindran les hores
Correcte,
posteriors.
Correcte, exactament. Eh? Hi ha una persona, una professional d'infermeria, que en els propers dies l'anirà trucant a casa per anar comprovant que tot va bé, que la ferida doncs, està en condicions, que el dolor està controlat i, en cas contrari, doncs, donar-li les instruccions oportunes en funció del que li passi. L'any passat se'n van fer 820 d'aquestes intervencions de CMA, que si les suméssim amb els 3.040 ingressos, diguem, allò amb estada a l'hospital, doncs ens aproparíem a les 3.900 altes, que seria el que tradicionalment ha vingut fent l'hospital des de fa molts anys. Eh? Està bastant estacionari aquest número voltant de les 4.000 altes. També et podria dir que, per exemple, a nivell d'urgències, que és una de les portes més conegudes de l'hospital, l'any 2015, l'any passat, es van fer un total de 17.980 urgències, gairebé 18.000, de les quals se'n van ingressar un 12%. Un 12% d'aquestes urgències, d'aquestes 18.000 urgències, van ingressar a l'hospital. I també doncs, un paràmetre que és més tècnic, però que és important en sanitat, és dir que l'estada mitjana de l'hospital, o sigui, la mitjana de dies que els malalts que ingressen s'estan a l'hospital, l'any passat el vam tenir 4,5 dies, o sigui, 4 dies i mig de mitjana de tota la gent que va ingressar a l'hospital. Uh-huh. I per últim, una altra dada també molt emblemàtica de cara a la població, que són el número de parts, o sigui, el número de naixements que tenim a l'hospital, dir que al llarg d'aquests gairebé 28 anys que porta l'hospital, doncs aquest número, malauradament, doncs, ha anat lleugerament a la baixa, perquè tothom sap que estem en
la natalitat està com està.
Comarques doncs, bastant envellides i la taxa de natalitat és relativament baixa. I en aquest moment estem l'any passat amb 169 parts anuals, que realment és un número que ens agradaria que fos més gran. No?
I un altre... l'helicòpter és un altre factor que, diguéssim, té a veure amb l'hospital, és a dir, de tant en tant veiem aquell helicòpter groc que se'ns fa girar la vista doncs perquè sempre penses que passa alguna cosa i que forma part una mica de l'actuació ràpida dins de les comarques, d'aquestes tres comarques que diguéssim una mica és la referència de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Sí, mira, la base SEM d'helicòpter, si no recordo malament, es va instal·lar a Móra d'Ebre l'any 2003, o sigui, ja farà doncs, 13 anys, ja ha fet 13 anys. És una de les quatre bases d'helicòpter medicalitzat que té Catalunya. Els altres estan a Sant Cugat del Vallès, a Girona, a Tremp, i la nostra és la quarta. Tenen una isòcrona definida. Isòcrona vol dir que
el temps que tarden per arribar...
Exactament. L'envien en un cercle al voltant de la base en funció de quin helicòpter està més a la vora que un altre. O si un està ocupat, li envien un altre. Realment l'helicòpter de Móra pot anar a fer un servei allà on li manin, estigui a les comarques tarragonines o de Barcelona o de Girona o de Lleida. Vull dir, el centre coordinador de tots aquests serveis doncs, decideix a quina unitat envia a cada lloc. Evidentment, com que Catalunya està coberta per aquestes quatre bases, normalment les que estan més properes a les nostres comarques doncs, hi va el nostre aparell, però realment si el de Lleida està ocupat al Pirineu i hi ha una necessitat a la ciutat de Lleida, doncs hi aniria l'helicòpter de Móra. Eh? Uh-huh. Dir que l'hospital, en relació amb aquest tema, hi participa aportant els professionals assistencials, no així l'aparell, que és una altra empresa que té un conveni amb la Generalitat, i l'hospital, com deia, doncs només hi aporta, a través d'un contracte amb SEM, doncs el personal assistencial, un metge i una infermera que van a dins l'aparell. Aquest aparell, doncs, com suposo que tothom coneix, doncs pot fer dos tipus de servei. Un és el servei primari, d'acudir al lloc on hi ha un accidentat o un malalt greu, o bé secundari, de trasllat de pacients malalts d'un hospital a un altre que requereixin una celeritat, doncs, especial. Són trasllats primaris o secundaris, que en diem.
L'únic que no pot funcionar és amb, depèn de quines condicions meteorològiques.
Correcte.
I doncs, quan es fa fosc.
Exactament.
Són les limitacions que té l'ús del, en aquest cas, de l'helicòpter.
Sí.
Si et sembla, un cop ha situat una mica la importància que tots sabem i tots coneixem, però ens has objectivat amb números, diguéssim, de l'hospital de referència, en aquest cas l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ens agradaria que, ara que has aterrat, després de parlar de l'helicòpter, pues, una mica té en relació amb això, de que has aterrat amb aquesta nova tasca, a curt i mig termini, quins són els objectius que la nova directiva de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre s'ha marcat, pues, de cara a un futur immediat?
Doncs mira, en primer lloc t'hauria de dir que en aquest aspecte m'he trobat el camí molt, molt marcat, molt, molt determinat, en el sentit de quins objectius a curt termini o mitjà termini s'han d'emprendre, perquè recentment, fa uns pocs mesos, l'hospital va aprovar un pla estratègic. Un pla estratègic, doncs, és un document en el qual vam participar tots els professionals o bona part dels professionals de l'hospital en l'anàlisi de la situació, perspectives de futur, objectius que valdria la pena endegar. Vam participar molta gent de l'hospital i finalment aquest pla estratègic va ser aprovat pel Consell d'Administració del grup Salut de grup Sagesa, no? Aleshores, aquest pla estratègic, des d'un punt de vista, doncs, com diu la seva paraula, estratègic, doncs ja marca, doncs, una sèrie de línies a seguir, no? I per tant, davant aquesta pregunta que em fas, jo t'haig de contestar que, home, seguirem el que marca el pla estratègic, que és un document que bueno, té 5 línies estratègiques, 13 objectius estratègics, 25 objectius operatius pel 2015, entre els que, no sé, jo et podria destacar, per exemple, durant 2016, volia dir, durant el 2016, doncs, l'objectiu de revisar tota l'atenció al pacient crític i semicrític de l'hospital, o sigui, com estem atenent el malalt crític o semicrític per veure si i podem introduir millores en aquesta assistència. També definir el model d'atenció al pacient crònic. Cada dia hi ha més pacient crònic, hi ha més gent envellida perquè augmenta l'esperança de vida de la població i, per tant, l'hospital ha d'estar molt enfocat cap a aquest malalt crònic.
Una mica com la primària, que tots remem cap al mateix cantó.
Exactament, doncs l'hospital també, en les funcions que li pertoquen. També volem fer una autoavaluació del servei d'urgències de l'hospital segons un model d'acreditació molt important, segurament el més important que hi ha a nivell espanyol, que és el model CEMES. Volem fer una acreditació que, perquè la gent m'entengui, vol dir comparant-se amb una referència d'or, que es diu, que és com han de funcionar els serveis d'urgències excel·lents, diguem, doncs ens compararem amb ell amb tota una sèrie d'aspectes, molts aspectes, centenars d'aspectes, per veure en quins, doncs, hem de fer canvis o hem de fer modificacions de la nostra manera de treballar. També volem certificar per la norma ISO, que és un altre sistema d'acreditació externa molt, molt robusta, serveis de suport centrals de l'hospital, com són farmàcia i laboratori. Estem en un procés d'acreditació per la ISO, o definir el pla d'inversions del 2015 al 2018, que és el període de vigència d'aquest pla estratègic, no? Analitzar des del 2015, que acabem de tancar, o que és quan es va fer el pla estratègic, fins al 2018, que és quan s'acabarà el període de vigència, doncs definir totes les inversions que el pas del temps, doncs, va requerint que l'hospital vagi plantejant per renovar-se, no? Que, com sempre dic, aquest és un de les pedres de toc de sempre, no? Procurar que els equips que es van fent vells, perquè 28 anys ja són 28 anys, doncs puguin anar sent canviats i repostats amb aparells de tecnologia doncs, més
actualitzada.
Més actualitzada, molt bé.
Bé, abans d'acabar, perquè el temps ens està tirant a sobre, perquè tenim una altra convidada a posteriori que també ens ha de parlar de l'enterovirus, que ha sigut un esdeveniment que s'ha donat actualment. Voldríem fer referència pues, a unes informacions que han sortit a la premsa darrerament en referència a una proposta dels cupaires de Reus que sembla que tinguin a veure que també pugui influir una mica en el dia a dia de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Què ens pots dir sobre la qüestió?
Sobre la qüestió en si, que un grup municipal doncs, va fer pública fa un parell de setmanes i que va portar al Consell d'Administració, em permetràs que no m'hi pronunciï perquè realment no és la meva funció i jo no m'hi haig de posar en aquestes coses perquè ni formo part del Consell d'Administració ni tinc cap dret a opinar sobre aquestes qüestions. No? Jo preferiria doncs, remetre'm al que va explicar la consellera delegada del Consell d'Administració de l'Hospital de Sant Joan, en el sentit de que s'havien analitzat les causes del desequilibri financer que està patint l'Hospital de Sant Joan de Reus per tal d'abordar doncs, solucions que corregeixin aquest desequilibri. I em consta que s'està treballant doncs, en veure què ha provocat aquest desequilibri i en buscar solucions conjuntament amb el CatSalut i conjuntament amb l'Ajuntament de Reus i la pròpia direcció de l'Hospital de Sant Joan doncs, per trobar solucions que de cara al futur doncs, evitin que l'hospital doncs, capdavanter del grup Sagesa doncs, tingui els problemes financers que han aflorat darrerament. No? Uh-huh. Jo prefereixo basar-me en això i desitjar doncs, que...
Això,
que
la idea que voler que seria interessant que poguéssiu transmetre és que això no implicaria una afectació al servei dels usuaris, al servei que reben els usuaris, diguéssim, aquí a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
El què? Les mesures que posem en marxa?
Les mesures, en aquest cas, volen afectar el fons de reserva, segons sembla.
Sí.
I l'únic que suposo que es demana des de la població, des dels treballadors, que això no afecti a la qualitat del servei.
Sí, no, està clar. Eh? Encara, sí, la proposta, tinc entès que feia referència als fons de reserva de les empreses, que com tota empresa doncs, ha de tenir, i en cap cas la proposta aquesta, que repeteixo, no vull entrar a valorar, eh? Però en cap cas tampoc no afectaria els ingressos que té l'hospital ni via contracte amb el CatSalut. Eh? Es tracta d'un altre tipus de fons que no són pas els que arriben del CatSalut i que serveixen per finançar doncs, el sou dels treballadors i els equipaments i els materials que fa servir l'hospital.
Molt bé, doncs, doctor Galvany, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si vol afegir alguna cosa més al respecte...
No res, com sempre dic, doncs, de que la gent sàpiga que té un bon hospital, que darrere, sobretot, hi ha grans professionals, que no deixen de sorprendre'm cada dia perquè estan absolutament abocats a la seva professió, estimen molt l'hospital i en fi, i volem fer les coses bé, millorar dia a dia i seguir donant servei a la població d'aquestes comarques nostres.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies una vegada més per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Molt bé, gràcies.
Bé, bon dia. Com fa un moment hem fet una entrevista al doctor Galvany, el nou director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i per tancar el programa i la temporada d'aquest any del Fem Salut, hem també anat a l'actualitat i és una actualitat que ve de 2 setmanes enrere, en què, si recordeu, hi va haver un brot d'enterovirus que, en alguns casos, en pocs, però en alguns casos, ha tingut una afectació neurològica en nens. I per aquest motiu, per parlar una mica d'aquest tema, hem convidat avui al nostre programa a la doctora Maribel Rodríguez. Ella, com sabeu, és pediatra de l'equip d'atenció primària de Falset, i amb ella volem parlar una mica de què és i de com està una mica la situació d'aquest brot que s'ha donat a Catalunya darrerament. Bon dia, Maribel.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, explica'ns una mica què és això de l'enterovirus, perquè segons sembla és una cosa conegudíssima, és a dir, aquest any hi ha hagut aquest brot que ha sigut una mica violent, per dir-ho d'alguna manera, però és una cosa ja coneguda que passa, com aquell que diu, cada primavera i cada estiu.
Exactament. L'enterovirus, a veure, pertanyeix a un microorganisme que té capacitat d'infectar l'home, i ho vivim igual que passa amb la grip, doncs cada any veiem, sobretot a l'època primavera i a l'otoño, quantitat de nens afectats per diferents malalties provocades per l'enterovirus. Els pares segur que coneixen l'enfermedat boca-mano-pie, l'arpangina, alguns quadres respiratoris, alguns exantemes virals, coses que hem diagnosticat des de sempre i cada en esta temporada. Digues.
Sí, i d'entrada és un quadre pues una mica pues banal, o un quadre en principi que no té per què donar més que la clínica habitual, una clínica pues habitual de febre, de malestar, de diarrees, de constipat una mica. Explica'ns una mica quins...
Clar, mira, a veure, això nosaltres, a veure, els metges i els pediatres ho tenim molt present, que les malalties en general són lleus, però de tant en tant hi ha alguna que té una major gravetat, però és que passa en totes les malalties. Passa en la grip, normalment la major part de les grips són lleus, i de tant en tant hi ha alguna persona que per una sèrie de circumstàncies pues, resulta afectada d'una forma més intensa. I, bueno, igualment passa amb el tema dels enterovirus. El que passa que, bueno, s'ha de reconèixer que aquest any el que ha sobtat una mica és que n'hi ha hagut una acumulació de casos.
Recordo en l'última actualització de dades que ha fet el conseller que hi havia al voltant de 60 afectats, diguéssim, més o menys seriosos, dels quals uns quants havien ingressat fins i tot a les UCIs, però...
Bueno, ara, en aquest moment, hi ha 73 casos.
73 casos.
Sí, afectats, dels que 4 estan actualment ingressats a la UCI. Havia hagut un cert impàs, quasi una setmana, que no havien aparegut nous casos, però ara han tornat a aparèixer nous casos. Entra tot dins de lo normal, és l'evolució, en principi, normal d'aquest tipus de brotes. Penseu que la família de l'enterovirus, o sigui, un dels virus que pertanyeix a aquesta família és el virus de la polio, que per sort actualment no tenim casos perquè els nens els vacunem durant la infància, però bueno, ni a l'experiència de com se comportava el virus de la polio en l'època prevacunal. Uh-huh. És un virus de la mateixa família.
Explica'ns una mica quins són, ja ens has dit una mica, els casos inicials, i què ens pot fer veure, què ens pot fer sospitar que el cas d'un nen que té una afectació d'un enterovirus pues pugui dir-nos anar als altres que s'està complicant i que, per tant, haguem de fer alguna cosa més.
Mira, són coses molt... tan excepcionals que jo estic segura que els pares són molt conscients que aquest nen en aquest moment està tenint una malaltia, està més malalt de lo que és habitualment. I per això, a veure, jo també sé que n'hi ha hagut moltes crítiques al conseller perquè s'ha trigat a donar informació, s'ha trigat a donar informació als pediatres d'atenció primària, però això no ha sigut un problema a l'hora de diagnosticar els nens, perquè un nen que el veus que està molt més adormit de lo que és habitual quan tenen febre, que li dones l'antitèrmic, que no te respon de la manera habitual que respon el nen a l'antitèrmic, un nen que té un gran mal de cap i vomita i vomita i vomita, un nen que té dificultats per a caminar, veus que es cau, un nen que no mou una part del cos, un nen que se li desvia la boca, un nen que veus que els ulls li mira cada un per a un costat. Són tot coses...
excepcionals.
Que criden molt l'atenció. Llavors, no... estic segur que els pares, ante aquests símptomes, consultarien immediatament a un professional sanitari.
Mm-hmm. Per tant, podem dir que dins de l'excepcionalitat del brot que s'ha donat aquest any, que hem de ser, certament ha sigut així, diguéssim que podem veure els pares que coneixem, sobretot els pares que coneixem el nen del dia a dia, podem veure que realment és un quadre una mica més seriós del que pugui ser habitual.
Sense cap dubte, pensa que, clar, a vegades, els pares, bueno, ara la cosa està més tranquil·la, però sobretot inicialment veníem molt assustats si un nen tenia febre i, bueno, pues la nostra labor ha sigut anar tranquil·litzant en aquest aspecte de que serien totalment capaços de distingir quan un nen està, quan té una afectació neurològica i quan no. Jo és un dels temes que més me preocupava quan va sorgir el virus, és pensar com se col·lapsarien els hospitals i precisament hospitals que necessiten poder donar assistència realment als nens que ho necessiten, no a qualsevol nen que té una miqueta de febreta i quatre llaguetes a la boca.
Mm-hmm. De totes maneres, sempre en totes les malalties, i en aquesta no és diferent, ja tenim algunes eines una mica preventives, diguéssim, sobretot perquè aquest enterovirus, que com has dit és habitual de sempre, puguem controlar-lo una mica. Hi ha mesures higièniques generals, no?, que poden ajudar a que l'expansió de l'enterovirus quan entra en una casa, diguéssim, sigui una mica més difícil. Per exemple, rentar-se les mans.
Jo crec que és una de les experiències bones que treurem d'aquest cas, és que potser tots serem més conscients que les malalties es transmeten, que les malalties es transmeten a través de la saliva, dels objectes, a través de les heces, i que la mesura més fantàstica i meravellosa és rentar-se bé les mans en aigua i sabó, sempre que es pugui, en aigua i sabó, i en cas de que no es pugui, n'hi ha les solucions
alcohòliques.
I jo crec que, mira, tindrà això de positiu, perquè ens servirà no únicament per a aquest tipus de malalties, per a altres moltes malalties que veiem que, bueno, passa un nen, un altre, i sempre pensem, ostres, potser si se portessin a terme les mesures preventives adequades no n'hi hauria tants casos.
Mm-hmm. Doncs bé, Mariby, com hem dit ja al principi, ja hem acabat el temps destinat a aquesta breu entrevista per aclarir una mica què és això l'enterovirus, que ha donat una mica de mals de caps i ha omplert una mica els mitjans de comunicació darrerament. Esperem que a partir d'ara no es donguin nous casos i que els que tinguem a prop, pues, bueno, siguin capaços de detectar-los si és que es dona el cas, que esperem que no sigui així.
Segur que sí, eh? Jo estic segura que els pares són totalment capaços de veure quan el nen està realment malalt, i els professionals sanitaris que treballem a la nostra àrea estem totalment preparats per assumir tot això.
Molt bé, doncs, Mariby, moltes gràcies per haver estat aquí a Ràdio Falset.
A vosaltres.
I fins una altra.
Vinga, fins una altra.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica, el Jordi Solde. Ara us deixem amb el Fem Camí i us recordem que el nostre programa
el podeu tornar a sentir
demà i dimarts a la tarda i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. I fins aquí l'últim programa de la temporada. Esperem que tingueu un bon estiu ple de salut i que ens puguem retrobar ben aviat a les zones de Ràdio Falset. Adéu-siau i fins aviat. What can you do when our love affair is